Benvinguts a la desena temporada del Fem Salut. Avui amb un periodista, el Josep Baiges, que ens explicarà com afrontar el càncer amb optimisme.
Bé, bon dia. Com m'heu pogut sentir a la música que acabeu d'escoltar fa una estoneta, reprenem el fil una nova temporada del Fem Salut. I crec que és la novena temporada d'aquest nostre programa. Un programa que, com sempre, us intenta apropar una mica al món de la salut a les vostres cases. I avui, per començar, abans de presentar el nostre convidat, si em permeteu, us faré una breu lectura i després continuarem. Diu el següent. El pare va tenir càncer. Vaja, em penso que era càncer, perquè a casa mai se'n va parlar, obertament. Tot just havia arribat la majoria d'edat quan li van diagnosticar la malaltia. Era el petit de casa, i potser per això la mare i els meus germans van creure que era millor amagar-me la veritat, que no sapigués l'abast real de la seva afecció. Però vaig començar a intuir que alguna cosa no rutllava. La mare estava trista i els meus germans tenien, sovint, la mirada perduda. En passava alguna de grossa, segur, i ho vaig voler saber. Va ser el meu germà gran qui em va dir que el pare estava sentenciat, que li quedaven 3 mesos o 3 anys. Aquest va ser el pronòstic del doctor López Gibert, el cirurgià que el va operar a l'Hospital de Sant Pau, de Barcelona, de 3 mesos a 3 anys de vida. Des d'aquell moment vaig començar a comptar els dies compulsivament i a observar el pare amb deteniment, sense dir ni mitja paraula de la malaltia davant d'ell, perquè a casa seguien sense parlar-ne. I ell era el primer a no dir-ne res, ni una paraula. Va arribar a un punt que aquella situació d'interinitat excepcional es va convertir en tan quotidiana que sovint m'oblidava que el pare estés malalt. Però el fatal desenllaç es va produir després d'una lluita exemplar, amb un coratge i una decisió admirable, sense perdre mai el somriure, ni les ganes de viure ni d'estimar. Aquest maleït intrus que es va estar a casa 3 anys, sí, al final van ser 3 anys, va acabar vencent la partida. 24 anys després del el metge em va diagnosticar un càncer, el mateix tipus de càncer que el meu pare. No em vaig poder estar d'explicar-li els records que encara tenia d'aquell procés tan dolorós. Havia passat gairebé un quart de segle, però semblava com si fos ahir. Bé, aquesta és l'inici del llibre del Josep Baiges. I és el Josep Baiges qui tenim a nosaltres aquí a Ràdio Falset. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Si et sembla, fem una mica una breu presentació pels qui no l'hagueu vist, perquè darrerament ha sortit algun mitjà de comunicació i potser n'heu sentit parlar. El Josep Baiges és nascut a Reus, és periodista, ha desenvolupat tota la seva carrera professional a la ciutat de Reus en mitjans com ara Ràdio Reus Ser i Canal Reus TV. Ha col·laborat en infinitat de mitjans escrits com a articulista i és el responsable del blog elmondereus.cat, que l'ha convertit en un dinamitzador ciutadà, involucrant-se en nombroses iniciatives locals. Ha publicat 3 llibres, els 100 dies que van involucrar-se en canviar el món de Reus, de l'editorial Salòria, i de Prim a Plim, també de l'editorial Salòria. Actualment és responsable de comunicació a la Cambra de Comerç de Reus. I es preguntareu per què en un programa de salut portem a un periodista. Doncs ell, després d'aquests 2 llibres inicials, va fer un llibre que du el títol, o és el coordinador, millor dit, d'un llibre que du el títol Creu-me, és possible. I que, com heu sentit en aquesta breu introducció del que és el llibre, parla de com afrontar una malaltia que, malauradament, tots han sentit parlar d'una manera o una altra, però que també hi ha la possibilitat de vèncer, com no. I és del que ens parla, precisament, de que, malgrat que la paraula càncer ens porta al cap una idea de malaltia greu, també hem de ser optimistes en la manera que és possible afrontar-ho amb... que si s'afronta adequadament i s'encerta el tractament, doncs se pot vèncer. Josep, si et sembla, per començar, explica'ns una mica com... Ja hem dit que és una vivència personal, però si tu ens... Quan s'ha acut de fer aquest llibre. Després, si et sembla, ja parlarem una mica de com ho vas viure tu personalment, la situació. Però una mica, per aquesta idea s'ha de conèixer, suposa, quan ja ha passat el diagnòstic de la malaltia i quan ja portes un cert temps que rondant-te pel cap aquesta idea. Com se't presenta aquesta idea?
Bé, a mi el càncer pròpiament me'l detecten l'abril de l'any passat i a partir d'aquí comença tot el procés amb la intervenció quirúrgica i després doncs, a l'anàlisi del tumor veuen que és maligne i que per tant cal fer quimioteràpia. No? Quan començo jo les sessions de quimioteràpia, que vulguis que no tens més temps perquè estàs per casa i comences a rumiar i a pensar en moltes coses, te n'adones que la percepció que té el càncer en l'entorn més immediat doncs, és el que és. Bàsicament perquè tots hem tingut, poc o molt, de manera més directa o indirecta, alguna experiència que no ha acabat bé. I per tant hi ha molta gent que fa una equació molt fàcil que és càncer igual a mort. No? Jo a més tinc una certa repercussió a nivell públic a la ciutat de Reus, és allò que diríem que em coneix tothom, i en un moment donat jo decideixo explicar obertament que estic malalt, no? I em trobo que la recepció de la notícia, més enllà de la família, que evidentment la família almenys davant meu fa el cor fort i em dona tot tipus de suport, però sí que observo que la gent, escolta'm, estan més tristos que jo mateix, no? I que es pensen que estic sentenciat i que aquest xic no ho acaba de saber tot i que ara quan comenci la quimio doncs començarà a patir els efectes secundaris i això serà un drama i s'acabarà malament. I això, aquests inputs que tu vas veient, perquè doncs la gent, malgrat que et diuen una cosa, ho veus a la cara que no enganya, no? Doncs dius, escolta'm, jo he d'intentar canviar aquesta dinàmica perquè jo me'n vull sortir de tot això, no? D'aquí el títol del llibre, aquest creu-me és possible, no que sigui possible necessàriament poder-se curar, que de fet és el missatge que sé que volem llançar, però sí que és possible afrontar la malaltia amb un altre ànim i amb una altra disposició. No som ingenus, aquesta és una malaltia molt greu, això és cert, no? I en molts casos, per desgràcia, fatal. Però el malalt necessita agafar-se amb alguna cosa, i especialment durant la quimioteràpia, que és molt dura, que es produeix aquesta paradoxa de que tu, en principi, doncs, després de l'operació, no és que et trobis necessàriament molt malament, que és el que a mi em passava. Jo en cap moment vaig tenir la sensació de trobar-me molt malament, però quan comença la quimio, que en principi és el que t'ha de curar, et comences a trobar que no et trobes bé i que estàs molt malament i que estàs aixafat i que tens efectes secundaris. I és aquí quan veig la necessitat, després de la segona sessió de quimio, d'intentar canviar el missatge i fer-ho a través d'una sèrie de companys que, a més de bons amics, són bons periodistes.
I per citar-ne uns quants, el pròleg és de Jordi Évole, que tothom tenim molt vist de la televisió de La Sexta. Tenim també pues, gent d'aquí de la nostra casa, tenim el Maria Arbonés, tenim el Toni Rensans i altres noms com Colla Ballester i molts d'altres que potser no són tan coneguts, però d'entrada tant o més bons periodistes. I al final, fins i tot, el tancament, l'epíleg, que el fa el Xavier Grasset, que també tots coneixem. Una mica, ja ho has apuntat una mica, però el fil conductor de tot plegat, quin és?
No, en el moment en el que jo em trobo en aquesta situació i que també observo que el discurs dels mitjans de comunicació, malgrat que sí que és veritat que de manera periòdica van informant d'avenços i de descobertes que en principi han de servir per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer, sí que veus que el periodista de vegades d'una manera inconscient però amb certa frivolitat utilitza el càncer com una metàfora per força negativa, no? I es refereix a la corrupció com el càncer de la política o a un jugador de futbol com el càncer d'aquell equip, no? I això quan tu estàs malalt i ho vas sentint, et van arribant aquests impactes, això et genera un grandíssim desànim. I aleshores és quan jo penso, això ho he d'articular al voltant de periodistes perquè precisament el que volem és canviar aquesta dinàmica. Amb això la Lliga contra el Càncer també fa temps que hi està treballant perquè precisament és una realitat que ells ja han evidenciat tenint en compte que és el material que toquen cada dia, la matèria primera que toquen tot sovint, que el periodista ha de canviar aquest discurs. Perquè el periodista afortunadament és un prescriptor, té una tribuna privilegiada, sigui la ràdio, la televisió, la premsa, i evidentment té capacitat perquè la gent això ho percebi d'una manera completament diferent. A més, la malaltia ha avançat moltíssim. La investigació al voltant de la malaltia, no? I això mateix, jo mateix, que podia tenir aquest prejudici, no? Aquest tòpic de com va patir el meu pare fa 25 anys i que és la primera imatge que a mi em ve quan em diagnostiquen la malaltia, no? Doncs, evidentment, això està completament fora de lloc, perquè en 25 anys, afortunadament, les coses han canviat moltíssim, no? I és bo que la gent intenti fer aquest exercici d'intentar sempre veure l'ampolla mig plena, de veure llum al final del túnel. El diagnòstic, quan et diuen que tens càncer, no necessàriament vol dir que t'has de morir, no? I, per tant, això és igual a una malaltia, i les malalties s'hi ha de fer front amb predisposició, i com m'agrada dir a mi, malgrat que l'actitud no és el remei, però en el cas del càncer sí que és el principi de la solució per intentar afrontar tota la quimio que, i la ràdio, en aquest cas, que també doncs, té els seus efectes secundaris que tots coneixem. No?
I fet aquest apunt, jo com a sanitari vull recordar també que, no sé si va ser el teu cas, però és una cosa que hem de destacar pues, perquè tothom ho faci, que és que quan tingui algun signe, sobretot de pèrdua de pes, de no tenir gana, d'algun tipus d'alteració que pugui indicar que hi ha alguna alteració, pues, evidentment, el més important, com amb moltes malalties, però amb aquesta més, si cap, és un diagnòstic precoç, que per exemple és el que una de les tasques de la Lliga contra el Càncer. És a dir,
sí.
Ara, per exemple, tenim dos tipus de cribatge poblacional. Un és el cribatge del càncer de mama, que es fent mamografies a la població, a les dones entre 50 i 69 anys. I també tenim ara mateix el cribatge doncs, de càncer de colon, que es fa a tota la població, que és per tal de detectar de manera precoç, precisament, una malaltia, perquè si en totes, evidentment, quan es detecta més aviat millor, però en aquesta és especialment important doncs, perquè aleshores la capacitat de que la persona doncs, en pugui sortir és molt més alta, la possibilitat. Aleshores, podem posar aquest punt de que realment és molt important doncs, posar-nos en aquest lloc i si hi ha alguna cosa que ens indiqui que la cosa no va bé, doncs com a mínim anar a veure el sanitari de referència perquè es pugui estudiar la situació. Que no sempre té que ser dolenta, però...
No, però dono absolutament la raó. A més, en el meu cas, concretament, jo no tenia cap símptoma aparent. És a dir, no havia ni perdut pes, ni em trobava malament. Senzillament un dia, i a partir d'un estrès molt elevat, tinc puntualment una hemorràgia, no? I aquell mateix dia vaig a l'hospital, però igual que no hi podria haver anat, és a dir, podria haver pensat que era una cosa passatgera i que s'havia acabat, no? I mira, hi vaig anar. I tot va ser anar-hi, que ja d'immediat em van fer la prova corresponent i em van trobar, doncs, que tenia aquest tumor i que estava fins a cert punt en un estat relativament avançat. Per tant, si no arribo a anar aquell dia a l'hospital i no arribo a tenir aquest símptoma puntual, doncs vés a saber com estaria ara, no?
No, evidentment, a vegades les casualitats pues,
sí,
afavoreixen o faciliten que la cosa pues, pugui tenir un millor guariment. Una mica, a la gent què li diries que porta el teu llibre? Una mica ja ho has apuntat, però ahir he estat rellegint alguns dels que són uns petits... vivències,
sí,
de cadascuna de les persones que escriuen el llibre de com han vist o com han viscut aquesta malaltia. I com has dit tu, és amb no sempre acaben bé, pues perquè tots sabem que el càncer no sempre, que una persona que pateix càncer a vegades malauradament pot acabar morint, però tots ne podem treure, fins i tot d'una cosa que acaba malament ne podem treure una lliçó pues, per seguir vivint.
Sí,
suposo
sí,
que és una mica el punt en comú o el punt en comú que tenen tot aquest seguit d'històries.
Sí, jo, evidentment, tot i que no entro a fons, en la meva reflexió inicial poso l'exemple del meu pare, no? Que és una persona que en tot moment, durant la malaltia, va tenir una actitud molt vital i va voler que els del seu entorn no tinguessin la percepció de que s'estava apagant, sinó al contrari, que la vida continuava i que la vida és tan bonica que hi ha tantes coses a les que aferrar-se que val la pena seguir lluitant malgrat les adversitats. No? Jo, amb tots els que hi van col·laborar, els hi vaig donar llibertat absoluta, és a dir, que podien fer un text de ficció, podien fer fins i tot un text més periodístic, explicar alguna experiència pròpia. En aquest sentit, i en quant a l'estil, és molt heterogeni el recull, però en tots els hi vaig demanar el mateix, que l'escrit traspués optimisme, que al final el lector pogués tenir la sensació de dir, escolta'm, això del càncer m'ho estan mirant d'una manera completament equivocada. I la meva satisfacció, elevadíssima, i que fins i tot ha superat totes les expectatives, és que tan bon punt el llibre ha sortit i la gent ha tingut l'oportunitat de llegir-lo, m'estan arribant molts missatges de malalts, de gent que ha passat la malaltia i que estan molt d'acord amb aquest plantejament que hem fet, no?, entre tots, de dir, escolta'm, això del càncer, evidentment la pronúncia de la paraula paraula ja genera una certa incomoditat, perquè és això que diem, no? Tenim aquesta imatge tan negativa associada al càncer, però escolta'm, això és una malaltia, i això s'hi ha de fer front amb totes les conseqüències i amb tota la força i amb tot l'optimisme, i per tant la batalla s'ha de plantejar d'igual a igual, no? Jo moltes vegades dic que hi ha gent que sembla que es donin per vençuts el primer minut, no? I al final t'acaba vencent per incompareixença del rival, això del càncer. I tu has de lluitar, perquè hi ha moltes maneres de lluitar. A més, una altra de les coses que jo he volgut fer molt d'èmfasi a l'hora de fer aquest llibre és que també parteix del meu agraïment sincer i emotiu a la gent que em va tractar a mi al servei d'oncologia de l'Hospital de Sant Joan, no? Jo recordo perfectament com si fos avui el dia que tan bon punt em diuen que tinc càncer, doncs el que faig és trucar al doctor Borràs, que és el president de la Lliga contra el Càncer, per explicar-li. Jo hi havia col·laborat molt sovint, perquè sempre presento el sopar anual que fa la Lliga a la ciutat de Reus, i li dic, escolti'm, doctor, que he anat a l'hospital i m'han dit això, diu, a veure què li sembla que faci. Ell em cita per l'endemà mateix. Jo diria que aquestes primeres 24 hores són les primeres de més incertesa a nivell personal, no? Perquè m'han donat la notícia, començo a tenir, doncs...
I com has dit abans, a més una notícia que et ve sense... És a dir, si tu tens algun símptoma que... et pot donar, sí, de manera inconscient o en el teu subconscient te pot indicar que la cosa pot anar per aquí, a lo millor una mica ja t'ho penses, pues, perquè n'has sentit altres notícies, has sentit algú que li ha pogut passar, però en el teu cas, pel que sembla, és que no hi havia res.
No, i a més això que et deia, jo tinc aquests símptomes el divendres, em fan la prova el dilluns, i el dimarts, quan vaig a recollir les proves, doncs em diuen directament el que tinc, no? Jo no sé si m'ho van dir bé o malament, però jo entenc moltes vegades un malalt es pensa que és l'únic malalt del món i que tothom ha d'estar per ell, no? Jo ja entenc que escolta'm, tots els metges tenen molta feina i tot i que tampoc m'ho van dir d'una manera molt agressiva, però sí que em vaig quedar parat perquè, és clar, és això que deies tu, no? En cap moment jo tenia la idea de que podia tenir un càncer, no? Però passades aquestes 24 hores i quan vaig a veure el doctor Borràs, el primer que fa el doctor Borràs és dir-me, escolta'm, mira, que baixem, estàvem a la planta baixa, diu, anem a la planta d'oncologia, que oncologia a l'Hospital de Sant Joan de Reus està a la planta menys 2, no? I és clar, és una planta que si no hi vas expressament no la veus, no? Que queda amagada, diguem-ho així. I jo d'entrada vaig pensar que baixàvem a l'infern, no? Baixar físicament a una planta menys 2, oncologia, on es fa ràdio, on es fa quimio, és a dir, una sèrie de tòpics que jo tenia al cap i dic, escolta'm, aquí anirem a un lloc tètric, que en cap cas convidarà, doncs, precisament això, l'optimisme i a viure, no? I precisament la paradoxa és aquesta, que en un punt entres en aquesta sala de quimioteràpia, això és una invitació a viure, perquè tothom riu, i quan dic tothom, tant el personal com els malalts, és a dir, genera un mecanisme, una sinergia, una relació entre tots que és fantàstica, no? Fins i tot amb la paradoxa de que jo ara que ja per sort doncs no he de fer quimio, trobo a faltar a oncologia a l'Hospital de Sant Joan per aquesta humanitat que es respirava, no? Per aquesta bondat que tothom transpua, no? Perquè al final tots busquem el mateix objectiu, no? Que és curar-nos i els professionals que tenen els malalts doncs tenen una capacitat de comprensió i d'atenció que és formidable, no? Jo aquest agraïment sí que també l'he volgut palesar en el llibre i de fet el dia de la presentació va ser un homenatge a les 11 infermeres, especialment a les 11 infermeres d'oncologia, de les que tothom en parla meravelles perquè són persones molt disposades i molt atentes, no?
Mm-hmm. I en aquell moment que... I una cosa que ha sortit al principi del llibre, que és que a vegades hi ha tendència a amagar una mica. Mm. Però jo crec que si s'amaga la verdadera situació, la persona no té tan clara la capacitat de lluitar. Per tant, crec que ha de ser, d'entrada, i això ho dic perquè es donen moltes situacions, que els familiars fan com una mica de confabulació, una mica el que explicaves en principi, pues perquè no s'arribi a saber la gravetat de la situació. I crec que sàpiguer les coses clares, tant la persona que ho pateix com els del voltant, fa més força perquè es pugui afrontar tot plegat.
Això és indiscutible, tot i que jo tampoc vull donar lliçons a ningú. Evidentment, cadascú sap com ha d'afrontar aquest tipus de malaltia, i jo de la mateixa manera que ho vaig voler explicar a tothom, puc comprendre que hi hagi gent que això vulgui mantenir fins i tot en un segon pla, de manera molt discreta, no? Però jo sí que crec que aquesta transparència ajuda a que l'entorn et conforti encara més i millor. Hi ha moltes vegades, comentant-ho amb d'altres malalts, que fins i tot el que no ha patit càncer és el que té més por del càncer com a tal, no? I un cop tu t'hi trobes i ho vius en primera persona i saps quines són les embestides de la malaltia, doncs ja hi pots fer front d'una altra manera. A més, quan ho vius en primera persona, jo també, en aquest sentit, ho celebro, diguem-ho així, i ara explicaré el perquè d'haver-ho patit jo, perquè sí que certament quan ho pateix una persona que tu estimes, doncs et fa més difícil, perquè clar, no saps com està i vols estar tot el dia sobre. I això també ho diu un dels malalts que ha escrit, un company periodista, que ha patit la malaltia i diu, escolta'm, diu, a un malalt de càncer no li estigueu preguntant constantment com es troba, que si de cas ja us ho explicarà ell. El que necessita un malalt de càncer és distreure's i coi, convideu-lo al cine o fer un cafè o parlar de futbol, no, perquè al final el que també vol el malalt és que se'l tracti amb absoluta normalitat. Aquesta és una malaltia que té ocupat les 24 hores del dia i quan tens la sort de conviure amb d'altra gent, el que agraeixes és això, que se't distregui i que et parlin d'altres coses del món. Perquè al final el càncer tampoc ha de ser el centre de la teva existència, no?
Uh-huh. I tu que has viscut en primera persona el tractament, els tractaments aquests són agressius, tu mateix has dit, la malaltia en si o la situació que produeix el càncer pot ser farragosa de passar, però el que segurament fa que visquis pitjor, tot i que saps que és pel teu bé,
sí,
és el propi tractament, perquè la quimioteràpia, doncs, tots sabem, o tots hem sentit dir, o tots han viscut d'una manera més o menys directa, pues, gent que li han donat aquest tractament i que pateix molt sovint, pues, la sintomatologia que ve
associada
sí, a aquest tractament. Com vas viure tu aquesta... Hi havia alguna cosa que t'ajudés a passar de forma més... millor, diguéssim, els símptomes que et pogués... desagradables que et pogués donar al tractament?
Home, jo el plantejament que vaig fer a nivell personal és intentar mantenir una certa normalitat, no? Per poc bé que em trobés, intentava fer altres coses. El que sí que és cert és que és desconcertant, perquè a més jo vaig tenir, en cada una de les sessions tenia efectes secundaris diferents, no? Amb un em marejava, amb l'altre vaig tenir una trombosi, és a dir, sempre tenia coses com a diferents, però sí intentar mantenir una certa normalitat i en la mesura que tu et trobessis mínimament bé, intentar fer una vida aparentment normal, no? Això sí.
I suposo que això també en el teu cas s'afegeix el fet que ets una persona jove, d'entrada amb fills, amb família
sí,
jove, per tant, això se suposa que encara, pues, te trenca molt més. És a dir, no vol dir això que no, amb una persona de 60 o 70 anys, pues, no pugui trencar una mica tota la dinàmica habitual, però evidentment amb una persona jove, amb fills, etc, etc.
Sí, no, i a més
és
a més...
una cosa que segurament
sí,
encara pues, fa que lo normal del dia a dia pues, se trenqui encara molt més.
Sí, a més em vaig trobar que era el bo de l'estiu, que és quan vas a la platja i et banyes, no? Tot i que evidentment no em podia tocar el sol, però sí a la piscina, doncs vulguis que no, jo hi volia anar, però com portaves el pic pel tema de el catèter, no? Pel tema de la quimio, fins i tot em vaig trobar que malgrat que el càncer està tan estudiat i tan avançat, per la qualitat de vida del malalt encara potser hem de donar algunes passes, no? I jo l'any passat em vaig trobar precisament que no hi havia cap dispositiu extern que et pogués permetre banyar-te en una piscina, protegint el catèter com a tal, no? I fins i tot amb la infermera em va dir, escolta'm, jo sé que als Estats Units hi ha una cosa, un producte, i vaig a través d'un conegut que tinc a Boston, em va enviar aquell dispositiu, que és una cosa relativament senzilla, però que curiosament a Espanya no s'estava comercialitzant, tot i que em consta que enguany ja l'han començat a comercialitzar, i amb això em vaig poder banyar, amb la canalla. És a dir, intentar buscar aquesta normalitat de dir, escolta'm, jo vull seguir fent el mateix que feia, no em vull sentir malalt, I això, evidentment, també convida després a afrontar les coses doncs, d'una altra manera, amb un altre ànim, no? Amb una altra disposició. No?
Poder fer poder fer una vida relativament normal, pues, bueno, se suposa que s'agraeix i més en aquesta situació. El temps una mica se'ns està tirant a sobre. El que crec que és més important d'aquesta xerrada d'avui que hem tingut és, sobretot, pues, parlar, no banalitzar, perquè no s'ha de banalitzar tampoc la malaltia, però el que dius, pues, realment, en el teu cas ho pots parlar en primera persona, demostrar que d'entrada s'ha d'enfrontar amb optimisme, després ja es veurà el què, però d'entrada el més important crec que ha de ser això, que l'optimisme ha de ser el que t'ajudarà d'entrada a afrontar la malaltia de manera inicial i que segurament és essencial perquè estiguis el millor possible dins les circumstàncies.
La patacada inicial és molt forta quan t'ho diuen, no? Quan diuen que pateixes càncer. Doncs escolta'm, necessites agafar-te amb alguna cosa, perquè és que si no ja veus clarament que no te'n sortiràs, eh? Fins i tot per un tema de disposició i d'ànim. Això és el que pretén el creu més possible, no? Intentar convertir-se en una coseta més per intentar generar aquest punt d'esperança entre tots aquells que pateixen la malaltia. I insisteixo, d'ençà que el vam presentar, que ja he rebut diversos impactes de malalts que ho han agraït moltíssim, no?
Per tant, és una lectura que des d'aquí, des de Ràdio Falset, ho recomanem, no evidentment per persones que malauradament tinguin aquesta malaltia, sinó que en general per tothom, perquè més que és per afrontar el càncer amb optimisme, jo crec que és una mica la manera de que no només el càncer, sinó tota la vida, si s'afronta amb optimisme, doncs sí, tenim molt de guanyat.
Tens tota la raó amb això. Aquesta disposició vital és la que en principi ens hauria de marcar les nostres vides, no? És cert que moltes vegades ens amoïnem per coses que al final són absolutament intranscendents. Doncs escolta'm, aferrem-nos al bonic que té la vida i gaudim-ne fins l'últim moment, no?, que sigui possible, no?
Mm-hmm. Bé, doncs, el temps ens ha tirat a sobre, com hem dit. Potser no hem parlat ben a fons del llibre, però per això el podeu adquirir a les llibreries. Creu més possible, on el Josep Bagés, junt amb tot un seguit de periodistes alguns de casa nostra, d'aquí de la casa de Ràdio Falset fins i tot, ens apropen una mica, pues, tot un seguit de textos que parlen una mica del càncer en la seva vessant més positiva. Josep, moltes gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset i haver-nos apropat a aquesta vivència en primera persona i convidar la gent a que adquireixin aquest llibre.
Que l'adquireixin perquè té una finalitat solidària, perquè tots els beneficis van a la Lliga contra el Càncer.
Evidentment, és una raó més, si cap, pues, perquè tots plegats, pues, l'adquirim i puguem donar un cop de mà, que sempre és important, pues, a la gent que està treballant el dia a dia, perquè el càncer, que ja es pot superar, però que encara sigui més fàcil superar-lo si cap en un futur.
Moltes bé, doncs, gràcies.
Gràcies, Josep. I abans d'acabar el programa d'avui, ja que som mes d'octubre, cal fer un recordatori d'una activitat sanitària que es dona cada any en aquesta època. Es tracta de la vacunació de la grip. La vacunació de la grip es fa, com diem, cada any al mes d'octubre. Està adreçada de forma especial a uns grups de risc, concretament les embarassades en qualsevol trimestre de gestació, les persones amb obesitat i els malalts crònics a nivell cardiovascular, neurològic o pulmonar. Es recomana a les persones de més de 60 anys, també al personal sanitari i a les persones amb manca de defenses, és a dir, immunodeprimits. També es recomana a aquelles persones que són cuidadors o persones a càrrec de persones que estiguin en situació o amb risc de patir complicacions a l'hora de transmetre la malaltia a altres persones que tenen al seu voltant. També persones que treballen en serveis públics essencials, i hi ha diferents tipus de vacunes que els sanitaris escolleixen quina és la més adequada per cada una de les persones que se li administren. Aquesta campanya d'aquest any 2016 s'inicia el 24 d'octubre i durarà fins al 30 de novembre i segurament, si s'escau, s'allargarà una mica. A l'ABS, el vostre, suposo que per tal d'administrar-vos-la s'heu de ficar d'acord o heu de preguntar-ho a la vostra àrea bàsica, en aquest cas a Falset, i ells us indicaran quan i de quina manera es podreu administrar aquesta vacuna, que és recomanable per tal de no patir la malaltia, la grip, i en aquest cas perquè no hi haguin les complicacions que poden comportar en les persones que hem anomenat que són el grup de risc més importants.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica el Jordi Solde. Us recordem que el nostre espai el podreu tornar a escoltar a la web de Ràdio Falset i també les repeticions que es fan el diumenge i el dimarts a Ràdio Falset. I ara res més, us deixem amb el Fem Camí, que de ben segur us durà cap a algun paratge interessant. Adéu-siau i fins al mes que ve. When our love affair